L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial com cada dia. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 10 de novembre i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més en repassem l'actualitat del territori. Com sempre, ho fem introduint-la a través del sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha estat condemnat a pagar 1.068.000 euros d'indemnització per 8 habitatges il·legals construïts per la promotora Turov a la zona d'Alcanar Platja, a l'urbanització Serramar. El govern actual a Alcanar podria demanar responsabilitats als dirigents anteriors, preveu també una possible cascada de reclamacions judicials pels 24 apartaments restants, inclosos en la mateixa promoció. Els empresaris de les Terres de l'Ebre es mostren escèptics amb el futur proper segons les dades fetes públiques per al primer índex del clima empresarial de les Terres de l'Ebre, unes dades elaborades per la Rovira i Virgili que ahir van ser presentades a Amposta. I els veïns de la Nacional 340 sol·liciten informació sobre la licitació de les obres de les rotondes. Ahir dilluns, recordem, es començava a construir la primera, concretament a l'encreuament que enllaça el Perelló amb Rasquera. La CUP de Deltebre no assistirà a l'acte oficial de signatura al llibre d'honor del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, en protesta per l'afer de l'estelada penjada al Palau de la Diputació. I avui també parlarem del sindicat Unió de Pagesos, que calcula una davallada del 70% en la collita de garrofes. Això farà perdre als pagesos uns ingressos de més de 2,5 milions d'euros. També hi haurà una pèrdua del 25% a l'avellana i del 20% a la mela. I aquest dimecres, Unió de Pagesos, però en este cas a Deltebre, organitza una xerrada. El títol, Relleu intergeneracional al camp. A la recta final del nostre temps d'actualitat comentarem també qüestions esportives. Coneixerem ja quin és el relleu a la banqueta de l'Amposta. Albert Company, un jove entrenador de 36 anys i procedent de l'equip tècnic del Nàstic de Divisió d'Honor Juvenil, serà qui es farà càrrec de l'equip, del primer equip del Club de Futbol Amposta, que milita a la Primera Catalana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'encetem avui parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que haurà de fer front al pagament en dos mesos d'una indemnització de gairebé 1.070.000 euros, concretament 1.068.000, per 8 habitatges del complex il·legal promogut per la promotora Turov a la urbanització de Serramar, Alcanar Platja. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la primera reclamació patrimonial contra el consistori, en este cas de la mateixa promotora Turov, arran de l'autorització urbanística il·legal del complex de 32 apartaments. L'equip de govern actual, format per Esquerra Republicana, que espera possibles noves reclamacions, ha alertat que el pagament condicionarà les finances municipals dels pròxims anys i no descarta demanar responsabilitat als càrrecs i tècnics municipals que en el seu dia van autoritzar el projecte. La reclamació patrimonial estimada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat 13 d'octubre arriba mentre l'Ajuntament encara continua tramitant el projecte d'Enderroc, la redacció del qual es troba encara en fase d'adjudicació del complex de 32 habitatges després de la sentència i el posterior requeriment del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona. La normativa urbanística només permetia construir 9 habitatges unifamiliars aïllats en aquest espai. Es tracta només d'una tercera part dels habitatges afectats, que són propietat de la promotora del projecte, Turov, actualment promotora en concurs de creditors. La mercantil havia recorregut la desestimació inicial de la primera reclamació patrimonial de 6,78 milions d'euros. Tal com en reconeixia l'alcalde del Canal, Alfons Montserrat, això havia d'arribar un dia o altre, admetent que, tot i mostrar la seva perplexitat pel fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa en aquests moments la responsabilitat al consistori, fins i tot abans que hagi procedit a tombar els habitatges il·legals. Concretament, són, com dèiem, 1.068.769 euros per 8 apartaments valorats en 133.596 euros cadascun d'ells. L'argument jurídic, segons apuntava l'alcalde, és que la indemnització es basa no arran de l'enderrocament de fet, sinó en la sentència de nul·litat de les llicències. Diu que a partir d'ara això perd el valor i que, per tant, s'ha d'indemnitzar. Es tracta d'una sentència ferma i contra la qual no caben més en recursos, només podem donar compliment, reconeixia l'alcalde. L'estimació de la reclamació patrimonial obri ara un panorama molt complex per a les finances municipals durant els propers anys, una situació que Alfons Montserrat definia com el problema més greu al qual ha de fer front el consistori canareu. Ens condiciona i hipoteca no només el mandat, sinó el futur immediat de les finances municipals, deia l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. L'escoltem.
Ens trobem davant del hàndicap més gran que l'Ajuntament d'Alcanar hem tingut i que tant de bo tingui en moltíssim temps. És un problema que en aquest moment és greu per la situació que tenim i per l'expectativa que tenim al nostre horitzó del que pot arribar a esdevenir i que, per tant, aquest problema greu, sens dubte, condicionarà o hipotecarà no solament aquest mandat, sinó que possiblement afecta els propers anys d'aquest futur immediat del nostre poble.
El govern municipal d'Alcanar, que va informar de la situació ahir dilluns al matí, la Junta de Portaveus no ha decidit encara si haurà de formalitzar un préstec o assumir el primer amb aplicacions dels romanents. A partir de 2 mesos s'hauran d'abonar interessos. Malgrat això, des de l'equip de govern apunten que la recent amortització d'un antic crèdit d'1,2 milions d'euros permetrà disposar d'un cert marge de maniobra en un consistori que treballa amb un pressupost de l'ordre de 8,6 milions d'euros per en aquest 2015. Els comptes del pròxim 2016, admetia l'alcalde, es veuran afectats per aquestes obligacions. Però arran de l'estimació d'aquesta reclamació patrimonial, Alfons Montserrat no descartava tampoc que la resta de propietaris dels 24 apartaments continuen el mateix camí un cop hagin esgotat la via administrativa. De fet, un dels casos es troba ja al contenciós i 15 més s'han presentat a l'Ajuntament. No és, per tant, agosarat pensar que en el futur tindrem, deia l'alcalde, un degoteig de reclamacions. L'alcalde lamentava també que, en qualsevol cas, la primera indemnització anirà a tapar els forats del concurs de creditors de Turov i no als propietaris particulars. Tal com anteriorment dèiem, Alfons Montserrat reconeixia que des del govern ja es preveia la possibilitat que prosperessin aquestes reclamacions patrimonials, però no s'esperaven que ho fessin abans de l'enderroc dels habitatges que es troba en fase de tramitació. Alfons Montserrat.
La indemnització és la base no en el supòsit fàctic, no? Que de fet s'enderroca, sinó en el supòsit ja de la sentència. No? En el sentit de dir, ja hi ha una sentència que declara nul·la aquesta llicència, per tant, a partir d'aquí, això perd el valor i com ja perd el valor s'ha d'indemnitzar. No? Este seria, des del nostre punt de vista, el més novedós de la sentència i que una cosa que podríem tindre en un horitzó temporal d'aquí a X temps, això fa de que ja ho tinguem aquí. Ja ho tinguem aquí, en una primera instància el que tenim són estos 8 apartaments i cal estar a l'expectativa d'este futur immediat quin aire aniran prenent els esdeveniments i què pot arribar a passar.
L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar organitzava ahir dilluns al matí una roda de premsa en la que es va exposar el cas als mitjans de comunicació. L'alcalde també va voler subratllar que el cas Turov es tracta d'una situació heretada de governs municipals anteriors al seu. Tot i evitar efectuar judicis ni valoracions en calent, Alfons Montserrat avançava que la Junta de Govern prevista per dijous a l'Ajuntament d'Alcanar podria aprovar demanar responsabilitats judicials als responsables i tècnics municipals que haurien participat en l'aprovació del projecte i les llicències urbanístiques de Turov l'any 2003, aquestes llicències que van acabar sent declarades il·legals pels tribunals. En aquesta línia, Montserrat sostenia que, tot i l'assetjament al govern que encapçala amb denúncies falses, conxorxes, en micròfons ocults, robatoris de documents o filtracions interessades, aquest cas, que qualificava com el major escàndol urbanístic de les nostres terres, no ha estat objecte de cap actuació judicial fins en aquest moment. L'alcalde negava també que Esquerra Republicana, que va entrar al govern municipal 5 mesos després de la concessió de la llicència urbanística, participés en cap cas de l'autorització d'aquest projecte i recordava que van demanar a Habitatge que no concedís la cèdula d'habitabilitat i a les empreses de serveis que no donessin tampoc connexió a la llum ni a l'aigua. I per tancar este primer bloc informatiu hem de dir també que el govern municipal ha organitzat un acte informatiu per explicar tots els detalls d'aquesta sentència a la ciutadania del municipi, un acte que tindrà lloc dijous que ve, dia 12 de novembre, a les 9 de la nit, a la sala d'actes de serveis agraris, i el dia següent, en divendres, en este cas 13 de novembre, a les 8 de la tarda, aquest mateix acte es repetirà per als veïns de les cases i al Canà Platja, al casal de jubilats de les cases.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara dels empresaris de les Terres de l'Ebre que s'han mostrat escèptics amb el futur proper segons les dades fetes públiques pel primer índex del clima empresarial de les Terres de l'Ebre, un índex elaborat per la Universitat Rovira i Virgili i unes dades que ahir van ser presentades a Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Empresaris de les Terres de l'Ebre han incrementat la producció i també l'ocupació, però tot i així es mostren escèptics sobre el futur immediat al territori. Així ho demostra una enquesta realitzada per la Universitat Rovira i Virgili a 122 empreses de les 4 comarques en el primer índex del clima empresarial de les Terres de l'Ebre, que avalua el primer semestre del 2015 i les perspectives del següent. Un índex que fou presentat a Amposta, concretament a l'Auditori Municipal. Sobre les dades del primer semestre del 2015, el 48% dels empresaris enquestats asseguren que han incrementat la seva producció, en un 42% que s'ha mantingut i en un 9% que ha disminuït. A més, aquest índex també destaca que s'ha incrementat la producció en tots els sectors, sobretot en serveis i el sector primari. També cal dir que s'ha aprofundit en la productivitat. Els empresaris creuen que tenen una capacitat productiva adequada. Tot i així, com dèiem en un principi, es mostren un talent escèptic sobre el futur immediat al territori. Destaca també que el sector agroindustrial considera el vet d'exportació a Rússia i la producció estacional com a factors limitadors, mentre que el de la construcció anomena la baixada en licitacions d'obra pública.
Gràcies, Manel. Seguim ara i un dia més amb l'actualitat que ens porta la Nacional 340. Avui parlem dels membres de l'ofensiva veïnal que reclamen la gratuïtat de l'autopista AP7 i que han declarat, concretament ahir dilluns, confirmaven que demanaran informació a la demarcació de carreteres de Tarragona sobre la construcció de les rotondes que el Ministeri de Foment començava a construir en el dia d'ahir. La primera d'elles al Perelló, d'una sèrie de 10 o 11 que hi ha previstes en un futur immediat. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, diu que no entenen que no s'hagi publicat cap tipus d'informació quan se suposa que hi ha d'haver un temps de concurs a l'hora d'emprendre actuacions com aquestes. Navarro explicava que ahir dilluns tenien previst desplaçar-se a Tarragona per a que els donessin la possibilitat de veure el projecte, quina empresa s'ho ha adjudicat, a quin preu o quines empreses han entrat en concurs. Llorenç Navarro.
Que ens doni la possibilitat de poder veure el projecte, de poder veure la licitació i quina empresa s'ho ha adjudicat, en quin preu s'ho ha adjudicat, a veure quines empreses han entrat al concurs. Bé, doncs, com se fa sempre, que suposem que deu d'estar en regla.
Llorenç Navarro deia també, manifestava que si se'ls presentava qualsevol tipus de dubte, presentarien denúncia, afirmant que des de la Federació de Veïns Ampostina veuen les obres de les rotondes com una mesura simplement electoralista. Llorenç Navarro.
El que faran és ficar més traves i més problemes en una circulació que ja està molt sobrecarregada. La sortida que han pres de començar les obres ho veiem nosaltres més com a campanya electoral que res més, sobretot que no hi hagi cap accident, i el que fan és postar la circulació, que és el que anirem fent.
Llorenç Navarro deia que volen pensar que tot és correcte, però la falta d'informació és mala companyia quan falta poc temps per a les eleccions. Navarro deia que els documents enviats fins ara per Foment mai en cap moment s'ha parlat de la rotonda entre el Perelló i Rasquera. Per als veïns afectats per la Nacional 340, la construcció de les obres significa tallar la circulació per a que, sobretot, ho escoltàvem en les seues paraules, no hi hagi cap accident. La sortida que han pres, la de començar les obres, diu Navarro, la veiem motivada davant la imminent campanya electoral. Navarro considera que l'únic que aconseguiran amb les rotondes és posar més traves a una circulació que ja està sobrecarregada. I és que, a més d'alentir el trànsit, consideren que el nou projecte suma també un plus de perillositat per als camions que, quan han de girar en unes rotondes innecessàries, tenen el perill de volcar. El president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta explicava que un cop tinguen la informació sobre la licitació de les rotondes, decidiran si posen una denúncia. L'ofensiva veïnal té clar que les seves mesures són lluitar perquè no es facin les rotondes abans que l'autopista no sigui gratuïta. Amb el projecte que hi ha fins ara, no estem conformes ni els veïns ni el territori, deia Navarro. El Ministeri de Foment té previst construir una desena de glorietes consecutives a la Nacional 340. Les obres de la primera rotonda han començat este dilluns, ahir mateix, al punt quilomètric 1106, just a l'encreuament amb la carretera TB3022, que enllaça el Perelló amb Rasquera. La següent rotonda que està prevista de fer està ubicada al límit dels termes municipals del Perelló i l'Ametlla de Mar. Dimecres al migdia, recordem també, els alcaldes de la Nacional 340 i la Generalitat tenen prevista una reunió a la capital de l'Estat, a Madrid, amb representants del Ministeri de Foment per concretar els detalls sobre el projecte i altres possibles solucions, com ara les bonificacions per desviar el trànsit a l'autopista AP7. I parlem ara, anem cap a Deltebre per parlar de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP de Deltebre, que també reposa l'estelada de la Diputació de Tarragona. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La CUP Deltebre no assistirà a l'acte oficial de la signatura del llibre d'honor de l'excel·lentíssim president de la Diputació de Tarragona, el senyor Josep Poblet, avui dimarts a l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a l'ordre de fer retirar les estelades del despatx de la CUP a la Diputació. Es tracta d'una mostra de rebuig davant l'ordre de Josep Poblet de fer retirar dues vegades l'estelada de la finestra del despatx que el grup polític de la CUP ocupa a la Diputació. La retirada es va efectuar sense permís i sense que hi fora present al despatx cap membre de la CUP. D'aquesta manera, reposen l'estelada des de la distància a la CUP Deltebre, no assistint en aquest acte oficial de signatura aquesta tarda a l'Ajuntament de Deltebre.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions relacionades amb la pagesia. Parlem del sindicat Unió de Pagesos, que calcula una davallada del 70% en la collita de la garrofa. Això farà perdre als pagesos uns ingressos de més de 2,5 milions d'euros. Sembla ser que també hi haurà una pèrdua, en aquest cas, del voltant del 25% en l'avellana i del 20% en la mela. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El sindicat Unió de Pagesos preveu que les pèrdues d'ingressos en aquesta campanya per la fruita seca pugui arribar als més de 18,5 milions d'euros a tot Catalunya, 12,5 milions en el que respecta a l'avellana, 3,390,000 euros en l'ametlla i 2,620,000 euros en garrofa. Això com a conseqüència de diversos factors, entre els quals el condicionant climatològic o l'alternança de la producció, és a dir, producció alternant entre collita alta i collita baixa. Les explotacions més afectades han estat les de secà, òbviament presents a àmplies zones del territori català i on el risc d'abandonament dels conreus de fruita seca és elevat. Unió de Pagesos calcula que el conreu de la Garrofa patirà aquest any una davallada de la producció del voltant del 70% de mitjana respecte a l'any passat i fins i tot en determinades explotacions la disminució podria arribar al 90%. Cal tenir en compte que a Catalunya el 2014 es van conrear 8.285 hectàrees de garrofers, bàsicament a les comarques tarragonines, enfront les 38.000 hectàrees d'Ametller i les 12.298 hectàrees d'Avellaner de tot Catalunya. Aquesta superfície de garrofers va produir el 2014 26.198 tones de garrofes i aquest any la producció es limitarà a unes 7.859. Aquesta davallada de la producció, juntament amb els preus molt baixos que percep el productor, ara mateix s'està pagant, segons el darrer preu de la llotja de Reus, la garrofa s'està pagant a 20 cèntims d'euro el quilo. Això, juntament a la retallada d'ajudes directes de 120 euros l'hectàrea a 33 euros l'hectàrea per als cultius de fruita seca, situen aquest cultiu de la garrofa al límit de la rendibilitat. Per al sindicat, la continuïtat hauria de passar per un suport real de les administracions agràries a la modernització de les plantacions, a la mecanització i també a la professionalització del cultiu. La davallada d'ingressos per venda de fruit ha estat de 2.620.000 euros, és a dir, un 62% menys de 4,19 milions d'euros el 2014 als probables 1.570.000 euros que el rendiment de la garrofa en quant a preus donarà aquest 2015. A més, Unió de Pagesos denuncia que en una campanya amb una collita tan minsa de garrofes, els preus pagats al productor es mantinguen en un nivell tan baix i que el preu fixat per la llotja de Reus no reflecteixi en molts casos els preus reals que s'estan pagant als productors. Pel que fa a l'ametlla, les zones de regadiu han obtingut en general una bona collita, però el secà encara majoritari ha estat més fluix. En global, des del sindicat es preveu una davallada del 20% respecte a l'any passat. Així, de les 17.427 tones d'ametlla que es van produir el 2014, es passaria aquest 2015 a una producció de 13.942 tones. Aquesta davallada de producció es traduiria també en una davallada d'ingressos de 3,39 milions d'euros, considerant que l'any passat el preu mitjà de la collita de l'ametlla en closca era de 1,85 euro. Enguany, aquest preu és de 2 euros i 7 cèntims, també l'ametlla closca.
Gràcies, Josep. I també amb el sindicat d'Unió de Pagesos com a anexe d'Unió hem d'anar cap a Deltebre, un municipi on demà dimecres hi haurà una xerrada titulada Relleu intergeneracional al camp. Una xerrada de la qual ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El sindicat Unió de Pagesos ha programat per demà dimecres a Deltebre una xerrada sobre el relleu intergeneracional al camp per tal d'explicar als pagesos interessats què cal fer quan volen deixar la terra als seus fills o familiars. Aquestes xerrades formen part del projecte Caliu, una iniciativa que du a terme activitats que són d'interès per a la pagesia gran. Santi Vives, d'Unió de Pagesos, ens explica el contingut de la xerrada de demà.
El projecte Caliu, des de l'Unió de Pagesos, és de la gent que ja jubila, que es fa gran, que són afiliats, doncs és donar-los doncs, fer-los saber, siguin afiliats o tampoc no siguin afiliats, és les maneres que té un pagès de traspassar doncs, la propietat seva, no? Tant siguin casetes, el tros de terra, un pis que pugui tindre, la maquinària, el que sigui. Llavors hi ha diverses maneres de fer-ho. Seria el testament, però que pròpiament dit, quan te mores tu, doncs passes als teus hereus, una donació en vida, un pacte successori, un llegat. Hi ha diverses modalitats per fer tot aquest aspecte. Llavors, fiscalment, doncs, unes tenen uns avantatges respecte a unes altres. No? Llavors, per això es fa aquesta xerrada, doncs, perquè la gent doncs, estigui informada per decidir ella després a veure què vol fer.
Recordeu, xerrada relleu intergeneracional al camp, demà dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre, oberta a tothom i gratuïta.
Col·leccionista de cançons tradicionals, acudits, versos, instruments i emocions. Cantaor, que no cantautor. Pep Gimeno Botifarra torna a les Terres de l'Ebre i ho farà a Santa Bàrbara en el marc de Cultu Tardor.
Mira si he corregut arreu.
Aquest dissabte, 14 de novembre, Pep Gimeno Botifarra, protagonista els dissabtes de cultura amb la seva cançó d'arrel tradicional. a partir de les 8 de la tarda i a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. Aforament limitat. Preu d'entrada, 5 euros. En Alzaneta i al Baida.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives i si a l'informatiu. D'ahir dilluns parlàvem del cessament d'Antoni Teixidó a la banqueta del Club de Futbol Amposta de la Primera Catalana. Avui ja coneixem el nom del seu recanvi. Albert Company, un jove entrenador de 36 anys procedent de l'equip tècnic del Nàstic de Tarragona, de Divisió d'Honor Juvenil, se'n farà càrrec de la banqueta de l'Amposta. Es dona la circumstància que Albert Company és també l'arxiver de l'Ajuntament de la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Futbol Amposta ja té nou entrenador. Es tracta d'Albert Company, un jove de 36 anys que actualment estava a l'equip tècnic del Nàstic, juvenil divisió d'honor, i que també havia entrenat al Benicarló, a la Preferent Valenciana. Albert Company té com a repte cohesionar el vestuari. Ens explicava com es va produir el fitxatge pel Club de Futbol Amposta.
Vaig rebre una trucada del club dient-me o informant-me sobre la dimissió de l'anterior tècnic i bé, a partir d'aquí va ser relativament ràpid. A mi em feia goig, és un club històric i crec que puc aportar coses diferents i a partir d'aquí es va produir l'acord. Les sensacions són bones, la il·lusió per les dues parts és màxima i sí que no queda res més que posar-se a treballar i per aconseguir la primera victòria ja aquest diumenge a casa.
Albert Company vol traure el més aviat possible l'equip de la zona baixa de la classificació i també traure el màxim potencial de cada un dels jugadors del Club de Futbol Amposta. A destacar que actualment Albert Company és també l'arxiver de l'Ajuntament d'Amposta.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al Cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El terreny de la boira continua sent tota la depressió central, el que en diem la depressió de l'Ebre, és a dir, Catalunya central, Bages, Osona, però sobretot tota la part de Lleida i arriba fins la Panadella, fins la part que separa doncs, l'altiplà central de la Segarra amb l'Alta Noia, però també aquesta boira de tant en tant s'escola per la vall de l'Ebre o per les muntanyes de l'interior de Tarragona, del Camp de Tarragona. A la tarda quedaran aquestes boirades, no tant com al matí. Les del Bages, Osona, resta del país aniran marxant. I res, tot el dia sol, temperatures altes novament de 20 a 25, però on hi hagi boira poden quedar al voltant de 10 i com a molt 15 de dia. Per tant, allà, evidentment, més fresca, però per ser novembre no és una boira gaire freda. Pot ser una boira també remullosa, que deixa el paisatge doncs, ben moll o amb gotetes, la boira ploranera. Sol a tot el País Valencià i tindrem algun nublet cap a les Pitiuses. En canvi, doncs, més sol cap a Mallorca i Menorca. Bona mà a tot arreu, pràcticament com a molt marejol. La temperatura baixa, 3-4 graus de cara dijous i divendres, però seguim amb temperatures més altes del normal i anticicló tota la setmana, potser una mica de llevant, alguns núvols baixos. També dijous poden entrar núvols baixos del Golf de Lleó cap a la Costa Brava.
Amb la previsió del temps, com cada dia, mirant cap al cel, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat, com sempre, amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Avui, dimarts 10 de novembre, este temps ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. I a l'hora d'acabar, com sempre, el nostre agraïment per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.